Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor, al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, Plusvàlua Dones. Com esteu? Com va aquest dissabte 22 d'octubre? Estem acabant el mes. La setmana passada parlàvem de bretxa salarial de gènere. I avui, aquest dissabte, anem a seguir avançant per parlar d'alta direcció. Som-hi! Si realment volem avançar, si realment volem fer d'aquest un món millor, hem de pensar en la diversitat, hem de pensar en la inclusió, en el gènere, en l'edatisme, en les cultures, en qualsevol raça i capacitat. Per això, avui, aquí, anem a avançar a portar solucions perquè més dones i més empreses puguin portar a les dones a l'alta direcció. Doncs avui ens acompanya Cristina Rico. Cristina Rico és la vicepresidenta de l'ADA, de l'Associació de Dones d'Andorra. És directora de CETRASA. CETRASA és justament l'empresa que ha guanyat el Guardó d'Igualtat de la Confederació Empresarial d'Andorra. Per a aquelles persones que no sapigueu què és CETRASA, es tracta del Centre de Tractament de Residus d'Andorra, que es dedica a gestionar els residus que es produeixen a Andorra. Una part s'exporta per reciclar i el que no és reciclable es valoritza energèticament a la planta de valorització energètica de residus. Es tracta d'una empresa pública, una empresa que, com us acabem de dir, ha guanyat el Guardó d'Igualtat. Per aquest motiu, avui entrevistem a Cristina Rico perquè ens aporti moltes llums i solucions a tot el que és l'alta direcció a l'empresa. Molt bon dia, molt benvinguda al Plusvàlua Dones, Cristina Rico.
Hola, bon dia. Molt contenta de poder gaudir amb vosaltres aquesta estona, de poder parlar de tots aquests temes. Moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies, Anna, tu. La Cristina Rico ens atén per telèfon des d'Andorra. I com no, Cristina, hem de començar doncs felicitant-te i felicitant-vos per aquest Guardó d'Igualtat.
Moltíssimes gràcies. La veritat és que ens va fer molta il·lusió perquè va ser una mica la culminació i el reconeixement a esforços que havien començat ja anys enrere i bé, estem molt contents per aquest reconeixement.
Doncs aquest reconeixement és realment una gran tasca, una tasca feta d'aquests esforços, d'aquests anys. Explica'ns, per inspirar-nos, què heu fet en pro de la igualtat.
Mira, nosaltres primer ens vam donar compte, i això és bastant habitual en els entorns industrials, sí. és una instal·lació industrial, de la manca de presència de dones. Sí. Per això vam començar a implementar un pla d'igualtat, perquè finalment la implementació d'aquest pla t'obliga a fer una diagnosi inicial en la qual tu doncs, comences a mesurar i a tenir indicadors i comences a donar-te compte de quina és la situació en la que et trobes i veus d'una manera molt, molt objectiva la gran desigualtat que hi ha provocada per aquesta manca de presència femenina de dones. Llavors nosaltres vam començar a treballar en la implantació d'aquest pla, ens va ajudar a detectar i a implementar accions que ens ajudaven a millorar la situació i vam veure una millora i vam veure que avançàvem. Llavors, doncs, la CEA, que és qui dona aquest Premi d'Igualtat, bueno, doncs va reconèixer aquest esforç que havíem fet i aquest canvi que s'ha donat a l'empresa.
I tant, aquest canvi que heu donat a l'empresa, com ha sigut el camí per realment generar-lo?
Mira, primer nosaltres vam començar a veure bueno, això que faltaven dones. Uh-huh. Per una altra banda, això és bastant habitual, perquè jo que sóc enginyera industrial, recordo quan jo estudiava enginyeria, a la meva escola hi havia un 10, 12, 15% de dones, i avui en dia, 25 anys més tard, continuem més o menys en aquests ratis. O sigui que a la dona li costa entrar en aquest món. Llavors nosaltres vam començar tenint intenció de que hi haguessin candidatures de dones als llocs de treball, a les vacants que es produïen, i orientar una mica els processos perquè poguessin sortir dones que volguessin venir a treballar amb nosaltres. Vam fer un esforç en quant a la conciliació de la vida laboral i familiar, amb una jornada laboral molt compacta, que la gent pugui finalitzar la seva jornada laboral doncs a mitja tarda perquè pugui conciliar-lo, homes i dones, amb l'ocupació de... amb ocupar-se dels seus fills. Nosaltres el que vam veure és que als comandaments hem assolit la paritat, que ens ha costat molt. Llavors, dels 8 llocs rellevants o amb més responsabilitat, 4 són dones i 4 són homes. I això ens va ajudar molt a definir aquest pla i veure els punts on podíem atacar per aconseguir aquesta igualtat. He de dir que no ens hem sortit amb el tema d'operaris. Continuem tenint el 100% dels llocs de treball d'operaris de planta són homes.
Déu-n'hi-do.
Però també hem de dir que potser el fet de fer el pla també t'obliga a fer molta pedagogia, molta sensibilització, i hem notat també un canvi en quant als homes que treballen a Cetrasa, sobretot aquests operaris de planta, en quant a que, utilització del llenguatge sexista, algunes formes, alguns incidents que es donaven, tot això s'ha anat corregint d'una manera, jo diria, amable, s'ha anat corregint i hem anat millorant i avançant en aquest sentit.
Doncs, escolta, ens estàs posant sobre la taula tota una sèrie d'eines per poder avançar. Centrem-nos ara en dona i alta direcció, que és el teu cas, Cristina. Quines dificultats, i a més a nivell personal, has trobat en el camí i, sobretot, com les has superat? Perquè aquí en el Plusvalua Dones doncs, busquem les solucions i inspira a l'audiència.
Mira, a mi em sembla que moltes vegades he reflexionat sobre aquest tema i, en general, per mi, per la meva història i també per amigues i companyes meves, sí, perquè la dona va entrar en el món laboral aportant el segon salari a casa, no? Això, les dones de la generació de la meva mare i també de la meva, era bastant habitual, no? Llavors, potser aquest salari no tenia massa importància, no? Llavors, si guanyaves, vale, i si era menys, doncs era menys. Jo crec que potser d'aquí ens ve una mica la manca aquesta d'ambició de lluitar per tenir un salari just i per tenir un lloc de responsabilitat. I també és cert que potser tenim una mica l'estigma de que la responsabilitat de la criança dels nens sempre ha recaigut dintre del que és el patriarcat sobre la dona. La dona, ens hem cregut que som més responsables de que els nostres fills, de la criança, també de l'educació, i de que ells surtin a demà, sembla que nosaltres tenim com més responsabilitat. Jo crec que això és un fre una mica psicològic, i jo crec que s'ha de superar això, s'han de superar aquests estigmes, i una dona, el primer que s'ha de plantejar, que això dit així, pot sonar molt bàsic, no? Però que no ens hem de sentir culpables per voler tenir llocs de responsabilitat. Jo diria que això és el primer obstacle que s'ha de superar. La dona ha de ser capaç de reflexionar i triar des de la llibertat, tenir opcions i decidir si vol tenir un càrrec de responsabilitat i si vol tenir una feina, que amb ella l'ompli sense cap mena de perjudici.
Clar, i tant que sí, absolutament. Aquesta llibertat tan important per escollir cada persona el camí que més li beneficia o que més en aquell moment li atreu o considera que és el moment. Cristina, ets vicepresidenta d'ADA, de l'Associació de Dones d'Andorra. Aleshores, quina és la realitat de la dona a Andorra? Perquè també hem de recordar que cada territori funciona diferent i que Andorra no forma part de la Unió Europea com a tal.
Doncs, mira, jo diria, a nivell de bretxa salarial, per als estudis que nosaltres tenim, és molt similar a la bretxa salarial que existeix a Catalunya o a Espanya, vull dir, és una mica la bretxa, jo diria, del sud d'Europa. Estem aquí una mica alineats. Quin problema específic crec jo que tenim a Andorra? Potser és la manca de la cultura de les quotes, no? Jo crec que les quotes són necessàries perquè finalment hem arribat a aquesta situació de desigualtat d'una manera, diguem-ne, artificial, perquè hem tingut una sèrie de condicionants que no són reals i això ha condicionat a que la dona no tingui la presència d'una manera equitativa a totes les esferes, podríem dir, de poder de la societat i on es prenen les decisions. Llavors jo també crec que ara, d'una manera, encara que sigui artificial, encara que sigui mitjançant la quota, quota s'ha d'implementar. Jo crec que a Andorra ens està costant molt l'acceptació d'aquestes quotes que haurien de ser obligatòries, bueno, als consells d'administració i també als òrgans de govern i on es prenen les decisions. Jo potser destacaria aquesta dificultat com a, bueno, el que ens està costant més des de l'ADA de fer aquesta mentalitzar que això hauria d'anar per aquí.
Clar, de fer aquest canvi, clar, hem de pensar que la llei a Andorra és diferent a la llei que tenim aquí a Catalunya, també la llei que tenim a Espanya, i fins i tot que tot el que són les directives a nivell europeu. Recordem, en parlàvem l'altre dia, quan parlàvem també de tot el que són les dones en el sector industrial, amb la directora general del Consorci de la Zona Franca, amb Blanca Soriguer, doncs totes aquestes noves directives que imposen i cada vegada aniran a més, des d'una part beneficiosa, per tot el que són les dones en els consells directius. També hem de pensar un tema que això la gent no ho sap, Cristina, generalment, i ho hem de posar damunt de la taula, i és que a Andorra les dones no podíeu votar. Fa molt poc que podeu votar.
Sí, bueno, jo crec que això també, no? A França fa relativament poc que la dona pot votar. Jo crec que això de vegades ens costa realitzar-lo, però és cert que no fa tant que les dones en general podem votar.
Aquí a la taula la gent ens està posant unes cares de sorpresa. Mireu, avui a la taula us ho anirem avançant i tenim a l'Olga Ortiz, advocada, titulada de lideratge femení, membre del Parlament de Dret Civil de Catalunya, a l'Ezia Ruedas, la directora jurídica de PIMEC, de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, i a la Sònia Díaz, sociòloga i cofundadora de l'associació Siena. També tenim a l'Airin Pons, experta en benestar. Aleshores, estan, i us ho dic així de clar, estan al·lucinant, però us donaré una dada. Les dones, Andorra, si no m'equivoco, Cristina, i em corregeixes, van poder començar a votar l'any 77. El 77 és quan jo vaig néixer, per això recordo tan clarament aquesta...
Jo no vull portar la contrària, però em sembla que va ser el 70, eh? Però...
Sí, pot ser, però jo recordo una de les darreres vegades que vaig estar a Andorra i que em va sobtar molt aquesta dada, precisament reunida amb un govern, i em va sobtar i vaig pensar, mare meva, si fa 44 anys d'això, o sigui, Déu-n'hi-do. Però bueno, 44, 48 o el que sigui, doncs... Per tal que la gent comprengui, no, tot aquest tema que ara explicaves de les quotes i de que aquí doncs, heu d'avançar moltíssim. Cristina, calen unes mesures concretes per tal que més dones arribin als llocs de direcció?
Sí, bueno, jo les mesures concretes, evidentment, jo hi crec molt amb el tema de les quotes. També s'ha de facilitar el tema de la conciliació de la vida laboral i familiar. S'han de revisar els horaris que fem i amb això haurien de ser més europeus. S'ha de revisar molt el tema que nosaltres, que, bueno, això és un tema que a mi personalment m'interessa molt i el reviso, no? L'eficàcia de la feina en els diferents països d'Europa. I no els països que tenen jornades laborals més llargues són més eficaços en la producció de béns o de serveis. Llavors, ens hem de plantejar molts temes. Jo també crec que l'altre gran cavall de batalla des de l'ADA i especialment aquí a Andorra és que creiem que la baixa per paternitat hauria de ser obligatòria tant per l'home com per la dona. Vull dir, aquest és un canvi de xip que hem de fer i que hem de fer ja, de que realment els fills tenen pare i mare en igualtat de condicions i també d'obligacions. Llavors, jo crec que hauria de ser obligatori que els homes s'ocupin dels seus fills durant un temps, el que sigui, perquè això el que faria és que no ens penalitzaria les dones quan volem accedir al mercat laboral o a llocs de responsabilitat, que sempre se'ns qüestiona si estem en edat de ser mares o no, si ens agafarem les baixes o no. Llavors, crec que aquest és l'altre gran cavall de batalla, que les baixes per paternitat siguin obligatòries en igualtat de condicions. Crec que això realment sí que donaria la igualtat.
Sí, i tant. Afortunadament, aquí sí que hem avançat en aquest tema a nivell de lleis, quan dic aquí em refereixo en el territori català i espanyol. Ens estàs donant tota una sèrie de mesures concretes a nivell d'empresa, a nivell també legal, a nivell de com fer les coses. Ara, recomana'ns per les dones en concret per poder superar i avançar.
Bueno, jo crec que superar aquests fantasmes personals, que totes les dones ho podem acceptar més o menys, però que en tenim, i que hem d'entendre que, bueno, que és una decisió nostra, que hem de triar des de la llibertat, i que ser una bona professional no vol dir ni ser una mala mare ni no complir amb la resta de les nostres facetes o de les facetes que pot tenir la vida d'una persona, no? Sembla que només les dones que trien un camí de no tenir parella, de no tenir família, són les que poden triomfar professionalment, i crec que això és un tabú que s'ha de trencar, perquè això no és veritat. Un pot tenir una vida professional molt, molt que li ompli, pot tenir un càrrec de responsabilitat, pot ser empresària, la dona pot ser el que vulgui i ha de triar des de la llibertat, i sobretot ha de buscar aquests mecanismes perquè realment aquestes càrregues que tradicionalment, històricament, ens hem ficat nosaltres a l'esquena, doncs que aquestes càrregues s'han de compartir.
I tant que sí, aquestes càrregues s'han de compartir. I anem a trencar tabús, perquè primer de tot, el que som persones, tant dones com homes. Per tant, donem peu a la tertúlia. Vinga, que som persones!
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs som-hi, com us anunciàvem abans, tenim en aquesta tertúlia a l'Olga Ortiz, advocada, titulada Lideratge Femení, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya i habitual a la taula del Plusvàlua Dones. Molt bon dissabte, Olga Ortiz.
Molt bon dissabte, bon dia.
Sònia Díaz, sociòloga, cofundadora de l'associació Siena, especialitzada en tot el que és edat, l'edatisme. Bon dia, Sònia, per telèfon.
Bon dia.
Molt bé, des de Manresa. I tenim també aquí a la Itziar Ruedas, la directora jurídica de PIMEC, la petita i mitjana empresa de Catalunya, habitual també a la nostra taula. Molt bon dissabte, Itziar.
Molt bon dissabte, Mireia.
Escolta'm, Olga, d'entrada, amb tot el que ens ha estat explicant la Cristina Rico, la vicepresidenta de l'Associació de Dones d'Andorra i directora de CETRASA, quins trets has vist de lideratge femení, tu, que justament ets una de les primeres dones titulades al lideratge femení de tot Espanya?
Precisament, en tota la seva explicació, ens han donat els trets que són molt compatibles amb un lideratge femení, que és la cooperació, l'empatia, el fet de voler compartir amb els altres el seu càrrec, el poder dialogar i intentar que a l'empresa hi hagi la paritat. Això són trets del lideratge femení, que, com hem explicat moltes vegades, no tenen res a veure amb el lideratge masculí, però que sumats fan que l'empresa continuï. I, a més, el lideratge femení el que requereix és aquesta empatia amb altres dones, la cooperació, que sempre hem parlat de la cooperació, de que normalment la falta de delegació d'alguns càrrecs masculins ha fet que no siguin líders amb cooperació o líders en aquelles empreses, sinó que al contrari, han estat líders per ells mateixos i per posar-se la medalla ells. En canvi, el lideratge femení comparteix aquest lideratge, i és el que ha dit la nostra entrevistada: sortim de l'heteropatriarcat i que les dones som amenaces per a altres dones, perquè això és el que ha construït la societat.
Sí, senyora, escolta, molt gara, amb aquestes paraules que ens dius, ho deixem per després, sisplau, apunta-t'ho, perquè algunes persones, l'altre dia, arrel d'una intervenció teva, molt, molt, molt afortunada i molt bona, ens preguntaven un tema que vas avançar sobre el lideratge femení, dient que el lideratge femení no només és de dones, sinó que també pot ser lideratge masculí. Aleshores, volen, com que aquest any estem en dissabte i hi ha persones noves que ens escolten, doncs volen aprofundir en aquest tema perquè no tenen els coneixements dels altres anys. Per tant, sisplau, anota tu i després ens en parles. Itziar Ruedas, el 12 de juliol d'aquest any s'aprovava la llei 15-2022, la llei integral per l'igualtat de tracte i no discriminació en l'àmbit laboral. Què és el que ens aporta aquesta llei?
Bueno, aquesta llei no és una llei més de drets socials, sinó és una llei de dret antidiscriminatori específic, que dona cobertura a les discriminacions que existeixen a la societat, no? Aquesta una mica el to innovador, que recull totes les situacions discriminatòries per les quals que ningú podrà ser discriminat discriminat i se l'haurà de garantir la igualtat de tracte i no discriminació. Per exemple, estableix el marc legal que ningú podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció, malaltia o condició de salut, entre molts altres que estableix la norma. Aquí hi ha un fet que vull destacar que és molt important per l'empresa, no? Que tindrà un impacte molt important. S'assimila la situació de discriminació a la situació de malaltia. Què ens dona això? Això està generant que si fins al moment, quan acomiadàvem a una persona que es trobava en baixa per malaltia comuna, ens podíem trobar, no sé, que fos una malaltia estigmatitzant o una discapacitat o llarga durada, en un acomiadament improcedent, a l'assimilar la situació de malaltia a una situació de discriminació, ens pot donar lloc a acomiadaments nuls en aquestes situacions, és a dir, a dificultar l'acomiadament d'aquestes persones. Això serà molt important veure com els jutjats o els tribunals interpreten aquesta previsió que ha fet la norma en el mes de juliol passat, ja que està generant doncs, una àmplia, no?, dubtes respecte als empresaris i empresàries de com donar aplicació o com fer front a, de vegades, a aquestes situacions. La norma...
Això generarà controvèrsies.
Sí, això generarà, jo crec, molt treball als jutjats i estic segura que sortiran molta jurisprudència al respecte per tornar a aclarir, no?, què succeeix amb aquells acomiadaments de les persones que es troben en situació de malaltia comuna. No? Fins ara hi havia uns criteris establerts per la Unió Europea, doncs ara penso que amb aquest nou marc regulador haurem de veure cap a quin camí anem. Molt important que la llei reconeix aquesta igualtat de tracte i no discriminació tant per a contractació per compte aliena com la feina per compte pròpia, per a les organitzacions polítiques, empresarials, professionals, l'oferta pública de béns i serveis, establiments o espais i espectacles oberts al públic. També molt important que la norma no es queda en fer unes recomanacions, unes previsions, sinó que estableix un règim sancionador, no? Un règim sancionador que anirà de sancions des de 300 euros fins a 500.000 euros, per la qual cosa hem de tenir, bueno, ja és una llei que va acompanyada d'una actuació complementària. També es preveu la indemnització d'aquells danys que s'ocasionin per la vulneració d'aquest principi d'igualtat de tracte i de no discriminació. Per la qual cosa jo crec que és una llei que ens estableix un nou paradigma, un nou marc, que haurem de veure quin impacte real té a les empreses, com es va aplicant i com anem evolucionant.
Sí, realment, perquè clar, quan tu has començat ens parlaves d'aquesta no discriminació on s'està especificant doncs, a nivell de gènere, d'edat, de raça, de cultura, però és que realment això no és la primera vegada que ho veiem. Ja s'especificava. Això ja ho teníem sumament especificat. Aleshores, en aquí aquesta novetat d'aquesta discriminació perquè s'assimila a la malaltia que està baixa i com a membre del Tribunal Laboral de Catalunya, que sóc i precisament l'única persona membre especialitzada en gènere, la controvèrsia està servida, eh? Vull dir que tindrem aquí tema. Però després ens explicaràs una nova llei també. Tots són lleis per avançar. A vegades cal fer una redacció encara més concreta, hem d'anar rissant el risc. Sònia Díaz, al Plusvàlua Dones parlem de gènere, com també parlem de diversitat i respecte per totes les persones, perquè, sobretot, per damunt de tot, el que som és persones. La segona causa de discriminació laboral és l'edat, l'edatisme. Com la gestionem en tot aquest entramat entre empresarial i legal? Com ho fem, això?
Doncs és prou complex, perquè al final l'edatisme és una altra forma de discriminació que s'entrellaça, és a dir, o superposa, amb la discriminació ja que hem comentat de gènere, de raça o de discapacitat. I, per tant, elabora un mapa laboral molt més complex. Dues coses que hem de tenir en compte. Per què parlem d'edatisme? Doncs parlem d'edatisme ara, especialment més que mai, perquè hi ha un envelliment progressiu de la població. A dia d'avui, la mitjana d'edat de les persones a Espanya està en 43 anys. El 1970, abans que parlàvem de la dècada dels 70, era de 32 anys. Sí. I això va més. A nivell laboral, els professionals sèniors, és a dir, de més de 45 anys, aquest any representem, i m'incloc, 10,5 milions ja de professionals de tot Espanya. Per tant, alerta que cada cop són més les persones de més edat que estarem actives laboralment. I això què ens obliga? Bueno, doncs que l'edatisme és algo que hem d'afrontar ja de manera immediata. I com ho podem fer, no? Com ho treballem? Bueno, a nivell polític i estratègic, és veritat que des dels ODS, amb l'objectiu de desenvolupament sostenible, hi ha un d'ells que és el número 8, val? El que parla i vincula del treball decent i el creixement econòmic, on dintre d'aquí és on podem establir i s'estan treballant estratègies concretes per treballar l'edatisme en l'àmbit laboral. També, a més, aquest passat 18 de març, la ONU va emetre un informe sobre l'edatisme, que és molt interessant i que us recomano molt que el pugueu veure, perquè estableix una estratègia i un pla d'acció a nivell mundial. Però a vegades la gent pensa, bueno, a nivell mundial i això es queda en el camp de les idees, però després aquí com ho veiem? No? Doncs jo crec que la virtut d'aquest pla és que ha aconseguit arribar ben bé fins als ens locals, fins als propis ajuntaments i a les administracions públiques i també a les empreses que estan, jo crec, com posant, parlant col·loquialment, posant les piles, no? per treballar en aquest decenni de l'envelliment saludable.
Aquest envelliment saludable que des dels propis objectius de desenvolupament sostenible, precisament el número 8, des de tot el que és treball, doncs, es contempla. Itzia Ruedas, avui anem fortes de lleis. Aquest 6 de setembre s'aprovava la Llei Orgànica 10-2022 d'aplicació de la Llei de Garantia Integral de Llibertat Sexual. A veure, Itziar, que ets directora jurídica de PIMEC, de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Què és això, aquesta llei, que potser és de paraules difícils d'entendre, Llei de Garantia Integral de Llibertat Sexual, perquè ho entenguem totes les persones. Què vol dir? De què estem parlant?
Bueno, aquesta llei té un impacte respecte a les empreses, en la qual estableix obligacions en l'àmbit de la prevenció i detecció de les violències sexuals. A mi aquí m'agradaria fer un parèntesi. Perquè recordem que des de l'any 2007 tenim una llei, que és la 3/2007, la qual ja establia que totes les empreses havien de tenir un procediment per prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe. Malgrat això, encara hi ha entitats o organitzacions que no tenen aquest procediment. Què ens diu la llei 10/2022? Doncs que les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes. Cuidado aquí, ja introduïm la paraula delictes, l'àmbit penal, i altres conductes contra la llibertat sexual i integritat moral. Així mateix, torna a especificar una obligació que, recordo, tenim des del 2007, fa molts anys, que és arbitrar procediments específics per a la prevenció i tractament de les denúncies o reclamacions que puguin formular les persones. Aquí sí que introdueix una especificitat que per tempus, la del 2007 no incluïa, no? Que és el tema de fer una especial sensibilitat respecte a l'àmbit digital, aquelles conductes d'assetjament que venen per l'àmbit digital. També parla la norma de promoure la sensibilització i oferir formació per a la protecció integral contra les violències sexuals a tot el seu personal i servei. Aquí també crec que entra molt en joc les accions que s'estableixen a l'eix d'assetjament sexual als plans d'igualtat. Penso que aquí entrarà en confluència. També introdueix un element que crec molt... És molt important perquè moltes vegades ens en oblidem, no? La valoració dels riscos als diferents llocs de treball ocupats. La violència sexual s'haurà d'incloure entre els riscos laborals. No? La violència sexual causa danys a la salut i això pot donar lloc a accident de treball. Per la qual cosa, la norma ho diu de forma explícita, no? Que s'hauran de fer la valoració dels riscos als diferents llocs de treball ocupats per treballadores i informar les persones treballadores i incloure aquesta perspectiva de la violència dels riscos, no? També es crea un distintiu que, bueno, també he de dir que també tenim reconegut a la 3/2007 i a la 17/2015 d'àmbit català, que encara no s'han desenvolupat, però, bueno, aquí aquesta norma reconeix el distintiu d'empreses per una societat lliure de violència de gènere. Distintiu que també la norma ens remet a que hi haurà un reial decret que el desenvoluparà, doncs haurem d'estar. I per anar acabant dir que és molt important perquè s'estableixen un marc de drets laborals i de seguretat social per a les víctimes de violències sexuals.
Ah, això és molt important, aviam.
On es preveu la reducció o reordenació del temps de treball, la mobilitat geogràfica, canvi de centre de treball, adaptació del lloc de treball, suspensió del contracte, és a dir, s'estableixen tota una sèrie de mesures per les persones víctimes de violència masclista. També, ja per finalitzar, molt important, s'estableix una bonificació del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per a aquelles empreses que formalitzin un contracte d'interinitat amb una persona desocupada que substitueix a una persona treballadora víctima de violència sexual, quan el contracte de la persona que ha estat víctima de violència sexual s'hagi suspès o hagi exercit el seu dret a la mobilitat funcional, i a la qual aquí es preveu aquesta bonificació del 100% per la quota empresarial per a les empreses que formalitzin aquests contractes d'interinitat.
S'està ajudant a les empreses precisament a poder contractar.
contractar i també donar, no?, facilitar, garantir tots els drets per a les persones que són víctimes d'aquestes situacions i, sobretot, garantir tenir els procediments que s'han de tenir per fer prevenció i, sobretot, fer abordatge, no?, perquè hem de recordar que les empreses han de garantir un entorn de treball segur i saludable, per la qual cosa hem de tenir tots aquests procediments. Així que és una norma d'un impacte molt directe cap a les empreses. Incideixo en el tema del delicte, això també entrarà molta importància, ara confluirà amb el compliance. Sí. Ja estem començant a veure els efectes d'aquesta norma i haurem de veure com van les empreses implementant totes aquestes obligacions que preveu el marc legal.
Per totes aquelles persones que, bé, doncs aquest és un àmbit que els hi ve de nou, una lectura encara més fàcil i ràpida de la que ens ha fet la Itziar Ruedas, que ens ho ha explicat tot molt bé. Fixeu-vos en quines dates ens ha donat, eh? Tot això començava el mes de març de l'any 2007, legalment parlant. Després aquí a Catalunya tenim el 2015, i estem a l'any 2022, o sigui, figureu si portem anys, si les empreses estan obligades. Això és com quan es va fer el Real Decret Llei d'obligat compliment de mesures urgents. O sigui, quan ja les lleis, els reals decrets, estan posant damunt de la taula una sèrie de paraules, és perquè la realitat aclaparadorament no es fa i no es compleix la llei, i el que sí que és important és que clarament es vol avançar des de tots els àmbits en una direcció favorable. Olga Ortiz, avanços legals davant una sèrie de realitats. Està clar, discriminació per gènere, per edat, tot això afecta l'autoestima, aquest entorn saludable del que ens parlava l'Itziar Ruedas.
Bé, una de les decisions que ha pres la llei del 2022, però com diu la Itziar, ja ho contemplava l'anterior, és la protecció a les víctimes. La protecció de les víctimes o la protecció a la salut mental. És veritat que el dia 10, es va celebrar el Dia de la Salut Mental i és una data que confirma que ens estem posant ja en situació de que les malalties o la salut mental ha de ser bàsica per les empreses. I, per tant, la situació d'igualtat et pot portar a que no hi hagi una bona relació a la teva empresa, perquè si hi ha desigualtats a l'espai o a l'ambient de treball no serà el mateix. Per tant, no estem parlant de fets de, bueno, és que en el programa parlem de lleis i de lleis i de lleis, no, estem parlant de realitats. La nostra entrevistada ho ha dit. Quan han aplicat el pla d'igualtat, ho ha notat a la seva plantilla, 100% homes. L'era digital té molts, molts, molts de problemes i molts beneficis. Clar. Parlàvem, per exemple, de les escoles, l'assetjament digital, però és que a les empreses també es produeix aquest assetjament digital.
Totalment. Recordem les dades des del Parlament Europeu i que estem treballant del 75% de les dones d'Europa assetjades arrel, precisament, de la pandèmia del teletreball. O sigui, dades...
Per tant, aquestes lleis són reflexes de situacions límit, perquè arriben quan la situació ja és límit, de la societat i dels problemes que es troben les empreses. Per tant, igualtat, sí, plans d'igualtat, sí, i alerta amb la compliance i alerta amb aquest sistema penal, perquè tractar de delicte determinades situacions vol dir que l'empresa serà cooperadora necessària d'aquest assetjament o d'aquelles situacions de desigualtat que no hagin protegit.
Bé, queden moltes coses, realment, Olga, al tinter. Sònia Díaz, l'experiència és un grau, però també la diversitat en els equips aporta riquesa i beneficis. Casem-ho tot això.
Doncs, oi tant. Mireu, hi ha un estudi molt interessant del 2021 de la Fundació Negat i Vida, on precisament parla de tot això que hem estat parlant ara, l'edatisme, el gènere, l'empresa, i hi ha una dada, jo crec, que volia posar sobre la taula, on em diu que a dia d'avui tan sols un 16%, o algú s'ho pot mirar positivament, però un 16% de les empreses disposen de polítiques per combatre l'edatisme, i ja pugem una mica més si és parlar per igualtat de gènere, però alerta, val? Perquè tenim molt a recórrer. Però també aquest mateix estudi ens diu que les empreses on tenen treballadores o treballadors de més de 50 anys són les que millor poden combatre els prejudicis edatistes. Per què? Perquè les pròpies persones més grans ja formen part d'aquesta empresa i al final quina millor manera, no, de practicar que amb l'exemple. Algo que també desmunta, que són molts típics, molts tòpics, molts prejudicis, és allò típic, no? Que les persones grans rendeixen menys, que potser no volen, no? Tenen més faltes a la feina, etc. Doncs no és veritat, està demostrat, i que les treballadores més grans es poden adaptar inclús més, depèn de quins canvis i quina formació. Com a conclusió, com a proposta, diríem, crec que hem d'incidir en formar, jo crec que alguna de vosaltres aquí a la tertúlia ho ha dit, la formació per combatre els estereotips edatistes i de gènere dins de les empreses. Perquè està clar que una plantilla intergeneracional aporta molts més beneficis que no pas res que sigui, no, que vagi en prejudici de l'empresa. I per altra banda, també, i crec que és molt interessant, poder fer un mapa de la plantilla per veure realment quina plantilla tens, quines edats tenen, i llavors fer propostes actives a l'hora de, amb recursos humans, no? A l'hora de fer la contractació, on l'edat no hagi de ser aquell condicionant. Jo crec que això d'anar fora. Jo ara, l'altre dia ho explicava, a la cooperativa on estem, a Doble Via, l'altre dia vam contractar la nostra responsable de màrqueting, sí, és una noia de més de 60 anys, amb una experiència, un currículum espaterrant. I, per tant, l'últim que vas a mirar és l'edat. El que vas a veure és què ens pot aportar aquesta persona a l'empresa. I aquest és com el canvi, no?, i la mirada cap a on hem d'anar i incidir.
Doncs, escolteu, anem a donar pas ara a la nostra entrevistada, la Cristina Rico. Cristina, ja veus moltes, moltes coses damunt de la taula. Què en penses?
Sí, doncs que, bueno, mira, sincerament jo penso que quan parlem de la igualtat a les empreses, doncs ens donem compte de que hi ha un llarg camí a recórrer, però que s'han fet moltes passes, i crec que això és molt important. Ara, també no puc evitar fer una reflexió molt més negativa que tot això, i és que hi ha d'altres organitzacions que no són unes empreses, però que, bueno, que també tenen alguna d'empresa, i aprofito sempre que puc per reivindicar-ho, que són les organitzacions que hi ha dintre del que és l'àmbit religiós, no? I crec que el catolicisme, el judaïsme, l'islamisme i d'altres religions, però aquestes en concret, que al final també tenen molt poder, es prenen moltes decisions, i seria molt important la presència de la dona, segurament és l'entorn on la dona està més marginada, més arrenconada i on menys compta, no? Llavors, no puc deixar d'aprofitar aquesta ocasió per sempre reivindicar. I crec que es parla poc del paper de la dona dintre de les organitzacions religioses, i crec que la igualtat vindrà segurament de la mà, o potser lo més difícil de conquerir és la igualtat sota aquest paraigües de les pràctiques religioses, i crec que això perjudica moltíssim a la dona, i que hem d'avançar en tots els àmbits, perquè si només ens centrem en l'empresa o només ens centrem en la cultura, només, però el tema el paper de la dona dintre de les estructures de religioses crec que és molt important, i que s'ha de lluitar molt per aquesta igualtat, que serà una igualtat que ens aportarà moltíssim.
Doncs realment prenem nota, sempre són importants totes les aportacions, i el que està clar és que quan es parla realment de gènere, quan es parla de diversitat, no podem mirar només en un àmbit, eh? Ha de ser una mirada global, una mirada des de tots els sectors, perquè, com diuen des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, això es tracta d'un puzzle.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Donem pas a la secció benestar, aquesta secció tan important, parlant del benestar personal, de l'autoestima, també de la salut mental, de tot allò que ens aporta per sumar, perquè les persones necessitem també acompanyament. Hem d'estar bé, veritat, i no sempre ho estem. Per això, una vegada més, aquesta secció benestar dins del Plusvàlua Dones, de la mà d'Irene Pons, a qui ja coneixeu. Irene Pons és coach, professora de, bueno, a mil llocs, i a més és directora de formació. Molt bon dissabte, Irene, com estàs?
Molt bé, Mireia, molt bon dissabte també per tu.
Ai, com ens agraden els dissabtes, cada vegada més i més, veritat?
A mi m'encanten, i a més avui que fa un dia fantàstic.
Quina sort que tenim aquí, plogui, nevi o faci sol, el Plusvàlua Dones, sempre fantàstic. Clar que sí, per què? Perquè és una actitud de vida.
Exacte. El temps el portem nosaltres al damunt i decidim com volem estar.
Doncs som-hi, perquè decidim que volem estar bé. I per estar bé cal precisament que ens portis un d'aquests temes i que ens ensenyis. Vinga, què ens portes avui?
Doncs és molt important per estar bé el saber posar límits. És a dir, saber escoltar-nos a nosaltres mateixos, perquè moltes vegades diem que sí a coses per demandes socials, però en realitat, si tanquem els ulls i connectem i diem, a veure, això realment ho vull fer, diríem que no, i acabem fent-ho. Per tant, és molt important saber posar límits, saber dir que no, però fer-ho d'una manera respectuosa, no? Que seria una comunicació assertiva. I això també repercuteix en la nostra autoestima, perquè si jo dic que sí, no m'estic respectant, no? Estic d'alguna manera no tenint en compte el que jo necessito. Per tant, es tracta de respectar els nostres drets i necessitats i també respectar els drets i necessitats dels altres. Per tant, jo el que diria és, quan alguna cosa ens molesta, per exemple, ho hem d'expressar, no? Però ho hem d'expressar d'una manera que no agredeixi a l'altre. Posem, per exemple, una situació. Jo quedo amb algú i aquesta persona arriba mitja hora més tard. Jo puc reaccionar o puc comunicar-me de tres maneres diferents, no? Ho puc fer d'una manera passiva, és a dir, no dic res, ho entomo, li dic a l'altra persona que no passa absolutament res, no ho tinc en compte, quan en realitat per dins estic trinant i realment estic enfadada. Això seria una manera de respondre passiva. Puc fer-ho d'una manera agressiva, és a dir, dir-li a l'altre ja està bé, no has arribat tard, quina barra que tens, m'has tingut esperant 30 minuts. Aquí estic expressant el que jo sento, però estic d'alguna manera no respectant a l'altra persona, no tinc en compte les emocions de l'altre. I puc fer-ho d'una manera assertiva, que aquesta és la que jo recomanaria, no? Que és la més sana i millor per les relacions, que seria dir-li, doncs, has arribat 20 minuts tard, això m'ha fet sentir enfadada i nerviosa, la propera vegada avisa'm, si us plau. No? Llavors, es tracta d'aplicar el que és la fórmula de l'assertivitat, que seria el fet en si, quan tu fas o quan això passa, el que sigui, sí. L'emoció que això em produeix, jo responsabilitzo de la meva emoció, em sento d'aquesta manera, i el tercer seria la petició. Et demano que la propera vegada m'avisis. D'aquesta manera, honorem la nostra autoestima i hem atès també les nostres necessitats i ho hem de fer d'una manera que respecta a l'altra persona.
Que interessant i que important, Airin. Realment també això ho lliguem amb el que ens comentaves, ens explicaves la setmana passada, amb tot el que és la comunicació no violenta, perquè, exacte, per una banda, si recopilem, ens estàs posant, en primer lloc, els fets. No entrem a jutjar, expliquem els fets, què és el que ha passat. En segon lloc, expressem com ens sentim, però sense entrar en dramatismes. I en tercer lloc, aquesta petició, de forma molt clara i concreta.
Exacte. De fet, a vegades tenim l'hàbit de, en lloc de dir més sentit, diem tu m'has fet sentir, no? M'has fet enfadar o m'has fet... No, la responsabilitat de sentir l'he d'assumir jo mateixa. He estat jo qui ha decidit tenir aquell pensament de, ostres, quina barra que té, no em respecta i, per tant, entro en que tu et responsabilitzo del que jo sento. No, no, el que jo sento és una decisió meva. Per tant, jo puc decidir pensar, probablement ha tingut algun problema personal, li ha passat alguna cosa, s'ha despistat, que això ens pot passar a tots. Llavors, aquest pensament em permet a mi estar en una situació més en pau, més en calma, i em permet respondre d'una manera més assertiva i més respectuosa. I també atenent al principi de responsabilitat, no? Que és allò de dir, jo em responsabilitzo dels meus pensaments, de les meves emocions i, finalment, dels meus fets. I això crea un entorn amable i sa de relacions amb els altres.
I tant, i tant, i tant, perquè aquestes emocions, aquest entorn sa amb els altres i amb una mateixa, i parlem d'una mateixa persona, perquè persona és femení, però realment inclou a tothom, és el que ens portarà a estar bé amb nosaltres i amb tot l'exterior.
Exacte. Sí, sí, és que és el que dèiem, no? El tema de la comunicació és vital i a vegades parlem d'una manera que és la que hem anat sentint tota la vida, que són patrons establerts i que moltes vegades poden crear un cert conflicte, no? Molts dels conflictes venen d'aquí.
Doncs per no generar conflictes, t'esperem dissabte vinent, però urgent, eh? Has d'estar amb nosaltres informant-nos i seguint treballant l'autoestima. Olga Ortiz, què tens a dir? Perquè estaves tota l'estona sentint amb el cap, prenent notes.
Perquè l'autoestima, Mireia, quan parlem de lideratge femení, sempre hem dit que El bon lideratge comença coneixent el que a tu t'agrada, el que tu vols fer o com tu et sents, perquè si no et sents realitzada com a dona, no pots transmetre segons quins valors, o si tu no practiques uns valors, com vols liderar en aquells valors. Per tant, el que ens explicava l'Irene és molt important, sobretot la comunicació assertiva quan tens equips, perquè a l'emprenyar-te, com deia ella, o a l'estar passiva, no són solucions, perquè llavors és un líder d'aquests que tens por, perquè, clar, a veure com arriba avui a l'empresa, al despatx o a la tenda on estiguem. En canvi, si tens una comunicació assertiva i, a més, aquells valors que tu tens els transmets, jo crec que tot funciona.
I tant, i tant, i tant. I sociològicament, Sònia Díaz, perquè tot funcioni.
Doncs estava pensant i estic totalment d'acord amb el que comentava, i és que, de fet, tenim un problema d'arrel que hem comentat més d'una vegada, i és la manca de formació emocional. No, i encara no ho hem resolt, això. És a dir, totes les generacions, ara les que estem aquí parlant a la tertúlia, difícilment ens han ensenyat la gestió de les emocions, de la comunicació assertiva en l'àmbit escolar. Ens hem hagut d'espavilar al llarg de les nostres vides i les trajectòries per aprendre-ho. I és algo que encara a dia d'avui, malgrat es comença a treballar i les coses diu no, però aprenen, no, però ens queda molt. Veiem adolescents on realment tenen greus problemes de comunicació assertiva i, evidentment, això es va traslladant amb totes les edats.
I tant, que si això es veu a qualsevol edat i la importància de que ens ensenyessin i de formar-nos. Itziar Ruedas.
Doncs ara estava pensant això que estàveu plantejant a la darrera intervenció. Estava plantejant que la comunicació avui en dia ja tenim unes eines, que són les tecnològiques, que estan dificultant en moltes ocasions, no?, aquesta comunicació assertiva, l'arribar a les altres persones, no?, perquè ja pugen de vegades generacions que estan habituades a que la seva comunicació sigui mitjançant telèfons, barreres i no a persona a persona, no? Per la qual cosa penso que és molt important treballar en aquesta comunicació per poder arribar a les altres persones del teu equip per realment fer un bon lideratge i poder transmetre totes aquelles idees, aquells continguts que vulguis fer arribar.
I tant que sí, la importància d'aquesta comunicació, d'aquesta transmissió a tot l'equip. Cristina Rico, aquests límits, aquesta comunicació i aquestes afectacions que també afecten, com ens estan dient les companyes, a l'equip laboral.
Està clar, sí, molt d'acord amb el plantejament que s'ha fet, de que realment el bon lideratge comença per un mateix. El líder transmeteix molt i si tu per dintre no estàs bé, si no has gestionat bé les teves emocions, si no estàs bé, és difícil que puguis fer un lideratge positiu, totalment d'acord.
Doncs amb aquestes conclusions donem pas a l'espai del tinter. Olga Ortiz, parlàvem abans de que diverses persones ens preguntaven, persones noves que ens escolten, doncs ens preguntaven aquest tema del lideratge femení que també el pot exercir un home.
Home, clar. És que moltes vegades hem parlat, Mireia, en el programa, que hi ha dones que han exercit el lideratge masculí. Doncs de la mateixa manera que una dona a vegades comet determinats errors d'un lideratge femení, hi ha un lideratge femení que per a l'home s'està integrant. Aquest lideratge femení que l'home està integrant i ho està veient com a positiu, però per què? Perquè la societat està canviant, perquè dintre de les seves estructures hi ha dones que transmeten altres formes de liderar, doncs l'home està agafant el lideratge de la cooperació, de la delegació, dels horaris preestablerts, de la figura de la coparentalitat, és a dir, són responsables dels seus fills i no arriben a una reunió dient bueno, és que avui he fet de pare, no, és que pare ets sempre, no és que hagis portat el nen a l'escola i avui ets pare. És a dir, homes integrats en les situacions de conducta quotidianes que les dones tenim. I, per tant, si són homes integrats en les conductes quotidianes que exerceixen la coparentalitat i que, a més, tenen en els seus equips exerceixen doncs, un lideratge de dones en homes.
Absolutament, i tant que sí, i aquesta és la via, tant dones com homes podem exercir aquest lideratge femení, que estem parlant d'un lideratge amb empatia, amb cooperació i amb delegació. Itziar Ruedas, les dificultats reals internes per arribar a l'alta direcció, com les subsanem?
Jo crec que aquí partim de molts estereotips, molts rols preestablerts, que dificulten en moltes ocasions, no, aquest accés a l'alta direcció. És imprescindible la corresponsabilitat per realment fer un canvi en aquestes xifres que tenim actualment a l'alta direcció. Com ho canviem? Ho canviem des de canviar les maneres de pensar. Jo penso que venim d'una societat molt patriarcal per la qual cosa necessitem tenir accions de palanca per produir canvis reals que ens ajudin a trencar aquests estereotips, aquests rols, aquestes idees preconcebudes, no? En algun moment del programa avui s'ha parlat, no, de que sembla, no, que les dones que poden arribar a llocs d'alta direcció són aquelles que no tenen família i que ascendeixen soles, no? Això és un rol, és un concepte preestablert que hem de trencar, perquè moltes vegades quan es fa la reflexió i se'n va més enllà, surt aquesta qüestió, no? Quin model volem de dones que arribin a l'alta direcció? Volem masculinitzar les dones que arriben a dalt o volem que siguin les dones i els homes complets? Aquí m'agrada dir, treballar en equip, no? En família.
Sí.
No? Aquesta corresponsabilitat veritable per poder arribar a tenir aquestes xifres que hauríem de tenir de paritat.
I tant que sí, no seguir arrossegant doncs, aquell... ja sigui lideratge o aquesta manca de referents que existien. Afortunadament avui en tenim moltes de referents femenines, però que s'havia adquirit inicialment aquest lideratge tan masculinitzat, aquestes formes que Lídia Ruedas ens està dient clarament com canviar-les. Sònia Díaz, no podem parlar d'aquesta temàtica sense parlar del tercer sector i l'associacionisme, que ja hi has començat abans a fer doncs, tota una sèrie de, bé, doncs, de pinzellades, però és que precisament les associacions femenines de dones són associacionisme, i l'àmbit empresarial també està lligat amb tot això.
Sí, precisament el tercer sector i l'associacionisme és on hi ha molta presència femenina, molta presència de dones, precisament en les entitats, les cooperatives, no? Sobretot d'iniciativa social, hi ha molta contractació en femení, hi ha un percentatge, els indicadors, així s'ho diuen, hi ha més dones amb alts càrrecs, en càrrecs de direcció, contractades que no pas amb altre tipus d'empresa. Les cooperatives, per exemple, d'iniciativa social, ens hem autoimposat el fet de tenir, no, aquesta obligació, hem de tenir totes, hi ha el nostre pla d'igualtat, i ser actives i proactives en aquestes, no, aquestes polítiques que, al final, si no ens ho autoimposem, doncs, per desgràcia, costa més, no, anar implantant aquest tipus de polítiques. Per tant, jo crec que el tercer sector és un bon lloc on posar aquesta mirada i veure bones pràctiques, no? Vol dir que quedi molt per treballar, perquè en queda moltíssim, però sí que és un bon espai per mirar i per veure que hi ha dones molt empoderades, que hi ha molta sororitat, que jo crec que això és el que ens va bé, no? Que entre dones ens ajudem, compartim bones pràctiques i compartim bones experiències i empenyem, que ens toca empenyar molt.
Doncs per empènyer, per seguir, calen mesures, cal conciliació, calen uns horaris, cal compactació. Ens hem d'emmirallar en Europa. Anem a trencar tabús. Estem davant d'un envelliment de la població per tots els professionals. És, per tant, el moment de l'aposta pels professionals sèniors. Tenim la llei antidiscriminatòria específica. Tenim també uns impactes directes a les empreses a nivell de tot el que és violència sexual. I per això estem davant d'una nova llei. Només el 16% de les empreses estan combatent l'edatisme. Anem, doncs, a trencar els rols establerts. Anem a fer accions de palanca per trencar amb totes les idees preconcebudes, perquè, al cap i a la fi, totes i tots són persones. Moltíssimes gràcies, Olga Ortiz, Itziar Ruedas, Sònia Díaz, la nostra entrevista d'avui, Cristina Rico, i amb totes i tots vosaltres ens retrobem dissabte vinent aquí al Plusvalua Dones a Ràdio Estel. Feliç i productiva setmana, Plusvalua Dones.
Plusvalua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.